Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. T'acompanyem des d'ara fins a les 2. Avui dimarts 12, no 13, no, 12. 12 de juny del 2018. Hores d'ara amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Han caigut 4 gotes. Buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de la trobada empresarial del Pirineu. Ens visitarà el seu president, el Vicenç Voltes. També parlem de barris amb el Cosme García i les rutes turístiques del Joan Bellmunt que ens duran directes cap a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240 amb temes de gastronomia. També parlem amb la Leida Martí de temes de tendències, de roba, de colors, de formes, de maneres, de sabates, de tot això. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, que ens durà fins a les 2, com sempre, parlant de tot, fins i tot de política. Quatre gotes havien caigut a Lleida fa uns minuts. Busquem aquesta previsió meteorològica. Ara en tenim 22. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua creixent la nuvolositat a les comarques de Lleida. Encara esperem ruixats i tempestes ocasionals. Aquesta tarda han de ser més fortes al Pirineu, al final del dia fins i tot persistents a la Vall d'Aran, on aquesta tarda nit hi poden caure en torn a 40 litres per metre quadrat en una hora, amb avisos grocs tot el dia. A la resta també creixeran intervals de núvols, però no seran tan abundants. Les temperatures no canvien gaire. Avui hi haurà màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Balaguer, 26 a Tàrrega, 22 graus a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufa de l'oest suau i aquesta tarda s'ha d'intensificar una mica més a la meitat sud. Demà dimecres el Pirineu continuarà nuvolat amb precipitacions també persistents a la Vall d'Aran, encara amb avisos tot el dia, i plourà força, en torn a 40 litres per metre quadrat en una hora. I també l'extrem est de les comarques de Lleida, més pròximes doncs a les de Barcelona i Girona, també tindrem intervals de núvols amb ruixats i tempestes ocasionals. Totes aquestes precipitacions han de remetre demà al final del dia. I pel que fa a la resta, continuarà el cel molt clar, també. Les temperatures no variaran gaire. Hi haurà mínimes de 15 a Lleida, 12 graus a Balaguer, Tàrrega, la Seu d'Urgell i 8 graus a Viella. El vent bufarà de l'oest, també suau, però podria intensificar-se una mica en alguns moments.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Això va ser ahir al matí. Un vedell descontrolat va obligar a parar el trànsit a la A2 al col·legi. Els Mossos d'Esquadra van haver de batre l'animal que se suposa que hauria fugit d'un escorxador proper. El jutge deixa en llibertat l'acusat de disparar un home durant una discussió al Picat i acorda una ordre d'allunyament a petició del seu advocat, que rebutjava la presó provisional alegant que l'investigat duia la pistola per intimidar però sense intenció de matar. Han arrencat avui les proves de la selectivitat per a 1.868 estudiants lleidatans, 50 més que l'any passat. La demarcació de Lleida compta amb 8 tribunals, 7 a la capital del Segrià i un a la Seu d'Urgell. Entra en funcionament als Camps Elisis l'oficina d'atenció als temporers que arriben a Lleida per treballar a la fruita. Una vintena d'entitats reclamen a la paeria un alberg públic que centralitzi els diferents serveis que s'ofereixen i també disposi d'allotjament. Una empresa andorrana dedicada a la venda d'avionetes ocuparà un dels 9 hangars de l'aeroport de la Seu. La firma distribuïdora de la marca Pipistrel porta 3 anys comercialitzant aparells a la zona exterior de la infraestructura pirenaica. I abans de parlar d'esports, encara direm que Tacho Benet confirma que ha comprat l'escultura polèmica de la mostra del Magba, La bèstia i el sobirà. Amb Control Motor, parlem d'esports.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs ahir parlàvem a la tertúlia d'esports de la figura de l'entrenador del primer equip del Lleida Esportiu. Doncs sembla que l'aposta és per Oliva, el tècnic lleidatà, que aquest any va ser ajudant de Quique Sánchez Flores a l'Espanyol. Seran les properes hores el substitut del Badalejo. A la recambra es manté Ángel Viadero.
Herrera en Cope.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que ja està aquí amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Ja sabeu que fem memòria cada dia, dos, tres minutets, ens ubiquem a la nostra màquina del temps, tirem cap enrere 25 anys, i tal dia com avui, un 12 de juny, però de l'any 1993, de què es parlava?
Ahir acabàvem parlant de l'atur, se'n recorden? Doncs avui comencem parlant de l'atur.
Vaja.
Lleida era l'única demarcació catalana en la que va pujar l'atur.
Vaja.
Ponent tenia 43 parats més i l'INEM registrava 351 contractes menys. La taxa d'atur a Lleida se situava en el 7%. Una quarta part dels aturats de la ciutat eren joves de Lleida i comarques, vull dir, no de la ciutat solament. El 35% de tots els contractes eren de foment al treball i l'estacionalitat del mes de maig va ser la causa de la xifra d'aturats. També en les jornades empresarials que es van celebrar al Pirineu, Josep Maria Pujol, expresident de Prefabricats Pujol, en la seva intervenció va dir que les comarques de Lleida patien una crisi estructural perquè s'havia esgotat el model econòmic. Un informe va proposar la desaparició de les empreses familiars. El sector comercial es caracteritzava per la baixada de les vendes. La policia local va denunciar l'incompliment del conveni. Els CAPs es van obligar a fer serveis extraordinaris en diumenge, els CAPs de la policia, i continuarien amb la vaga de cel encoberta tota la policia. A l'assemblea que es va convocar hi van assistir més de 70 agents, un 80% de la plantilla. Es continuava també sense pistes del jutge de la Seu d'Urgell, recorda que en parlàvem ahir, després d'escorcollar algunes zones amb helicòpter. Els geos van explorar tota la zona de les aigües de l'embassament d'Oliana, sota les aigües, i no es descartava que tinguessin, que hagués tingut aquest senyor, aquest jutge, un accident amb el cotxe. Bé, acabem parlant avui de la Guàrdia Civil, que va concloure l'informe pel contraband de bestiar. Un empresari de Solsona tenia atencions amb funcionaris i amb càrrecs de l'administració. Es van simular exportacions d'animals per valor de 2.365 milions de pessetes, 32.000 folis de diligències per un cas que es va iniciar al juny del 1990. I estem parlant ara al 93.
Sí, sí, sí.
D'altra banda, dos investigacions policials van arribar a la Farga de Moles. Van comprovar que no havien arribat a Andorra 14.000 caps de bestiar. L'actuació policial no es va realitzar fins a aclarir els dos casos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Llamando a la Sarté. ¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat, de fet, d'altres vegades, ho hem avançat avui a l'inici del programa. Home, un servidor no tantes, però n'hem pogut parlar fins a 29 edicions, que són les que compleix la trobada d'empresaris del Pirineu. Avui està amb nosaltres el seu president, el Vicenç Voltes. Vicenç, què tal? Bon dia.
Bé, molt bon dia.
29 edicions, aquesta és la 29. Home, ja fa patxoc, això, eh?
Sí, 29 edicions, veritablement, ja fan història. Una història, doncs, que té un esperit fundacional, doncs, que la veritat hem anat continuant tots els que hem passat per allà en quant a model d'organitzatiu intern i que ara, doncs, també ha fet marca, no? La marca trobada, doncs, ja és una marca referència arreu de Catalunya i això ho percebim molt bé quan contactem amb diferents empresaris, amb diferents ponents, amb persones reconegudes que coneixen la trobada I llavors això també ajuda i suma, no? Mm-hmm. Penso que nosaltres, que la trobada aquí també deixa una empremta molt important al territori, és un espai d'oportunitats, és un espai de compartir experiències, és un espai de posar en valor el que fan els empresaris, d'afegir valor a la tasca empresarial i directiva, i que, per tant, també doncs, té repercussions positives per la societat i l'economia, en aquest cas de la província de Lleida.
Tindrà lloc aquest dijous i divendres, 14 i 15 de juny, a la Seu d'Urgell, i jo crec que també la etiqueta Pirineus també... És una etiqueta que ajuda, perquè descentralitza, no està exclusivament, tot i que s'organitza des de Lleida, ubicat a Lleida, i que potser ajuda a englobar més, no? A que s'hagi fet més marca. La trobada empresarial al Pirineu és una marca ja reconeguda.
Doncs sí, té dues funcions. Aquesta que apuntaves, no?, que realment doncs, els Pirineus són un marc incomparable i que també, doncs, ajuda i aporta marca tant a la trobada al territori i el territori a la trobada. Uh-huh. I l'altra funció és aquesta de que tots, empresaris i directius, tots els assistents, doncs ens obligui a sortir de l'espai físic, de les nostres oficines, dels nostres llocs de treball, i això sempre demanem i creiem que és bo, perquè ens hem d'abstraure en la mesura de lo possible de les nostres responsabilitats del dia a dia i entregar-nos, no, a les oportunitats que ofereix el programa, els continguts, les temàtiques, el nivell de ponents. En el fons, es tracta també amb els reptes que tenen les empreses amb aquests entorns d'economies obertes i de mercats globals que cada vegada ens exigeixen més, doncs estar millor preparats, més capacitats, amb més accés a la informació, més connectats. Doncs pensem que té molt interès, té molt sentit per tots els nostres assistents aquesta oportunitat, no?, de parlar, com ara aquest any destaquem tres importants temes: el lideratge, el que és totes les noves tecnologies, el que és els desafiaments de la Unió Europea, que té davant de si, doncs, amb aquest posicionament de protecció comercial que ha començat els Estats Units, i també les experiències empresarials, que és algo que sempre aporta, ajuda, pots contrastar la teva realitat amb la realitat de d'altres empresaris, i, bueno, és molt enriquidor tant a nivell personal com professional.
Uh-huh. Us avanço ja la plana web www.trobadaalpirineu.com, tot junt amb dues as, trobadaalpirineu.com. Allí teniu tota la informació i us podeu apuntar. Aquest any es preveu passar de les 600 persones, o estar al voltant de les 600 persones, 600 empresaris, que assistiran a la 29a edició, i com ja ens has avançat, amb un eix, perquè clar, us podeu asseure i parlar de mil coses, però s'ha d'enfocar una mica, perquè al final sembla molt temps, però dos dies passen volant. Aquest any ho heu titulat Liderant un creixement sostenible.
Sí, efectivament, totalment d'acord amb que hem de focalitzar, i el focus és en el, sobretot, lideratge i en la competitivitat, i amb aquest creixement sostenible. Venim d'uns anys difícils, d'una economia doncs, que afortunadament portem 18 trimestres continuats de creixement, i pensem també que en aquell moment, a finals del 14, principis del 15, quan va haver-hi aquest punt d'inflexió, teníem també uns vents de cua que ens anaven a favor, no? A part del que eren doncs, tot el que és la cotització eurodòlar, la cotització del barril Brent, que ara els tenim amb signe contrari, i també doncs, els estímuls monetaris del Banc Central Europeu, que estan prop d'acabar-se. No? Llavors, en aquest sentit, també volem fer un espai de reflexió amb el que entenem que s'han de fer noves reformes que hauríem de garantir doncs, que aquest creixement pogués ser sostenible, i això s'ha de liderar, no?, empresarialment i políticament. En aquest sentit, les empreses doncs, tenen aquest repte doncs, perquè competim amb una categoria que ja no és local, sinó global. El que està a fora i el que no està a fora té els de fora aquí dins, no? Llavors tots competim a nivell global, i lo qual vol dir que hem d'assegurar, hem d'apostar pel talent, per les noves tecnologies, i també necessitem una administració que sigui proactiva en tot aquest sentit i que garanteixi que les garanteixi condicions, igualtat de condicions en el mercat de la lliure competència, no? Igualtat de regles de joc. I això és el que hem de demanar nosaltres a l'administració.
Mm-hmm. Vicenç, dels assistents, us vegen de molt lluny o se centra amb gent regional?
Tenim de tot. Tenim la taula d'empresaris lleidatans. És una taula que té molt atractiu per la seva proximitat, perquè són persones que normalment, doncs, en l'esfera de la província, doncs, són conegudes. Aquest any tenim el Jordi Barri de Teresa Carles, tenim el Neo Sala de Doctor Music, tenim el Joan Mayoral de Sofos Energia. Busquem també diferents tipologies d'empreses, diferents tipologies d'experiències. Tenim després un altre àmbit d'empresa, no?, que són, per exemple, aquest any tenim Eurofirms del Miquel Jordà, i Amancio López de Otusa i la Judit Viade de l'empresa Fried Rabbits. Són empreses que en diem de creixement ràpid, perquè que no és el que volem destacar, el creixement ràpid, sinó aquest creixement sostingut que han tingut totes elles, entre 25 i 40 anys d'existència. Doncs alguna està ocupa 1.000 persones, l'altra 2.500, l'altra està entre les que més han crescut a nivell europeu entre el període 2003-2013 i continuen creant ocupació, continuen amb un creixement, no? Llavors, aquests exemples explicats de la mà de les pròpies persones, no?, dels que han fundat la companyia, dels que estan liderant actualment aquesta companyia, no?, i que dins de totes aquestes experiències que tenen, doncs hi ha de tot, perquè deuen tenir els seus moments de fracàs, perquè tots els hem tingut, i d'èxit, no? Llavors, pensem que tenir, poder escoltar, viure, compartir, poder preguntar, interpel·lar-nos mútuament, això té un valor enorme.
Clar. Estava pensant, Vicenç, que a part de ser el president de la trobada d'empresaris del Pirineu, evidentment és empresari des de fa ja força anys, darrerament la situació política que tenim, doncs, és 100% canviant, i per sort o per desgràcia, les situacions polítiques també interfereixen amb el dia a dia de les empreses, amb unes més, a les altres menys. Aquest any la inauguració tindrà un convidat que serà el president de la Generalitat, el Quim Torra, però com a cloenda, doncs, em consta que esteu treballant, perquè clar, tot el govern central, doncs, ha canviat, normalment ve una persona representant del govern central, i s'està treballant. Déu-n'hi-do com estan canviant les coses. Suposo que també és un d'aquests temes, perquè es pot parlar, com deies, i s'ha de fer de noves tecnologies, de sostenibilitat, de competència, de globalització, però suposo que també a les taules, als moments de networking o als moments dels coffee breaks, també es posa sobre la taula, doncs, aquestes situacions, com les porta cadascú o com pot afectar la gran, mitjana o petita empresa.
Sí, efectivament, absolutament d'acord. Aquest any, precisament, aquestes jornades ens han coincidit amb dos recents canvis de govern. D'una part, doncs, el nou posicionament, la toma de posició del govern de la Generalitat de Catalunya, i en el qual, doncs, agraïm, doncs, que el president de la Generalitat hagi acceptat aquesta invitació. És important que vingui, és important que ens expliqui el pla d'acció política que té el govern de la Generalitat, és important que hi hagi polítiques econòmiques, que hi hagi polítiques socials, que puguem tenir un col·loqui, que els empresaris de Lleida, els directius de Lleida que estiguin a les jornades, doncs, puguin fer preguntes, que ell pugui escoltar també la veu de l'empresari lleidatà, i aquests espais també contribueixen, doncs, a l'enriquiment, no?, mutu. Amb el que és la cloenda, doncs, efectivament, portem ja és tradició que l'administració central porta uns anys, doncs, enviant-nos un ministre. Aquest any potser estem gestionant intensament que sigui possible un ministre, creiem que no, però una ministra té més opcions, i bueno, fins a l'últim moment tenim l'esperança que així sigui. Ens agradaria moltíssim, i ho agrairíem profundament, pel mateix motiu que hem explicat amb el president de la Generalitat.
Doncs la trobada d'empresaris del Pirineu, que arriba a la 29a edició, estava navegant per la vostra web, www.trobadaalpirineu.com. Allí trobareu tota la informació. I ja per acabar, una dada que m'ha semblat impressionant i que les empreses totes han de tenir en compte, i és la satisfacció dels assistents. Vosaltres teniu una satisfacció del 97%, que la considero altíssima, tenint en compte que organitzar un parell de dies durant 28 anys amb diferents ponents, diferents temes, amb assistents doncs, de diferents cultures, diferents necessitats, que arribeu amb una satisfacció del 97%, vaja, només em queda felicitar-vos i veure que la feina s'està fent ben feta.
La veritat és que sí, gràcies per la felicitació, i que el que confirma aquest nivell de satisfacció és la fidelitat dels assistents, perquè la gran majoria d'assistents, doncs, quan han vingut, repeteixen, tornen. Jo voldria destacar, a diferència de o com un tret més diferencial d'aquestes jornades, doncs el bon ambient que s'hi genera, no? Hi ha moltes persones que ja s'esperen trobar i retrobar molts assistents allà a les jornades, es creen i faciliten i propicien els moments perquè puguis conèixer o conèixer a d'altres assistents, o es creen moltes sinergies, es facilita també l'intercanvi d'idees, d'experiències, de coneixements. Aquell moment en què et mires i dius com estàs, com et va, com ho veus, tot això és molt enriquidor a nivell personal i professional, no? I des de la Junta, tots els membres, doncs, intentem, qualsevol assistent, qualsevol que vulgui contactar, doncs amb un ponent, vull dir, gairebé ens necessita, perquè és que ja es generen aquests espais, no? Perquè hi ha molts espais de coffee break, on el networking, on aquesta convivència doncs existeix, i això, jo que he estat amb d'altres jornades, ho destaco d'aquesta, perquè és algo molt, molt, molt positiu i converteix l'assistència a les jornades en una experiència gratificant.
Doncs així ho diuen les xifres. Teniu tota la informació a www.trobadaalpirineu.com, trobadaalpirineu.com. Avui hem parlat amb el seu president, amb el Vicenç Voltes, a qui li agraeixo que hagi estat amb nosaltres. Vicenç, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la tasca que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per l'oportunitat.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Dos minuts i arribem a tres quarts d'una. És moment en el que parlem de barris, Cosme.
Comencem el nostre temps de ràdio i sempre ho fem com un altaveu obert i ho fem a la ciutadania, perquè parlem de barris. Ens interessa saber quines són les seves inquietuds, les seves activitats i les seves reivindicacions. I avui volem tindre a dos barris, un barri a l'Horta de Lleida i un barri al centre de la ciutat. Volem parlar en primer lloc amb el barri que estan de festa amb això, i és el barri de Vallcalén. Per això hem invitat el seu president, perquè aquest cap de setmana estan de festa. Francesc, bon tardit, benvingut i bon migdia.
Hola, benvingut.
Ben retrobat, ben retrobat. I també tenim a l'altre cantó de l'aparell telefònic, Marisa Arias, que és la presidenta de Templers l'Escorxador. Marisa, benvinguda i bon migdia.
Igualment, un salut per tu i per Francesc.
Molt bé. Primer comencem amb el Francesc, i jo voldria que una mica em diguessis, Francesc, en quin moment us trobeu? Esteu collint i, per tant, els pagesos ara esteu de festa, però que no podeu deixar pas de collir, no?
Sí, bueno, encara no estem pleno apogeu de la collita, però sí que s'està començant a estar ja la cosa bastant a punt. Ara, la zona de collita és més aviat, més primerenc, que de Xerós, Aitona, d'això. Aquí a l'Horta de Lleida tenim castellers d'espera, però que estem cap a un apunt, sí.
Molt bé. Què és el primer que collim?
Bueno, hi ha varietats de nectarines i préssecs i obrecocs que es comencen a bellugar, però aquí lo fort que tenim a l'horta és la pera i la poma.
Avui, precisament, quan venia, me deien on tenien que anar els temporers. Al pavelló 3 dels Camps Elisis, li he dit ràpidament, no? Perquè te trobes a bastants, no? En Lleida tenim l'excel·lència de la fruita i, per tant, ho han de cuidar molt. El que sí que jo sempre us felicito per l'haver coordinat que esteu, no? Has tingut un company que també ha ajudat molt, Antoni Chico i tota la gent de les partides, i esteu molt units, i això és molt important, no?
Sí, a l'Horta hi ha una idiosincràsia diferent a tots els barris, perquè quan has parlat de barriada et volia, corregir una mica, perquè som una partida, una barriada, i a vegades se confon amb un carrer Vallcalent, que també hi ha un carrer que és Vallcalent.
Sí.
I aleshores, per nosaltres, som Horta, no? Llavors, a l'Horta hi ha una idiosincràsia més diferent a la ciutat, i que sí, és el que dius tu, vull dir, nosaltres estem més units, fem activitats molt més conjuntament, i anem potser una mica més tots a una, als barris de l'Horta, per això l'entitat que els aglomera, que és la Comissió de l'Horta, i se treballa bastant així, com comentes tu, bastant units. Sí.
I si us nota, perquè la Festa Major de Lleida, jo em pregunto què seria Sant Antoni, què seria la Festa Major de Lleida, què seria la Batalla de Flors, si no participéssim, no? Perquè sí que no és tant com abans, perquè la gent jove, bueno, ja no s'implica tant, però bueno, encara déu-n'hi-do, el que participeu.
Sí, l'Horta, quan se'ns crida per alguna cosa, pues bueno, hi ha aquesta manera d'actuar que pues, a nivell d'entitat i de socialització de la gent, pues estem bastant actius. Sí.
Què tenim per la Festa Major d'aquest any? Hi ha alguna novetat?
Bueno, novetats més o menys és que la podem tornar a fer, vull dir.
això és important.
Sí, nosaltres cada any és una lluita, perquè clar, també som entitats amb poca base econòmica i anem una mica també rampinyant d'aquí i d'allà. I de moment sí, se pot tornar a fer amb gairebé tot el programa que anem aguantant de fa uns quants anys, perquè vam veure que quadrar amb el que és la gent i la participació, i anem aguantant. Novetats, no n'hi ha massa.
Però quina singularitat tindríeu?
Bueno, està bastant ple, és un programa bastant carregat que comença el dissabte i gairebé dissabte migdia cap a la tarda, i després el d'emplen és el diumenge amb actes centrats al lloc del Parc Ambiental de Serra Llarga. Uh-huh. Que és un lloc que està al voltant de la nostra partida també.
Que hem estat pràcticament fent el Rocío, i que te puc dir que està meravellosament bé,
Sí, senyor.
Hem estat molt bé.
Estem benvinguts, perquè ells entren ara i el deixen al parc, la fem nosaltres, vull dir, i hem parlat amb ells també sempre per la col·laboració que els hi puguem fer, i estem benvinguts també, sí.
No, a més vam tindre sort, que no ens va ploure només que a l'hora del dinar, però que estàvem a cobert amb una instal·lació que estava ben muntada.
Sí, perquè aquell està molt, molt ben equipat, i sort que en tenim, que podem disfrutar d'un lloc per poder fer aquests actes, sí. Molt bé. I és el de sempre, avui fem el que és l'activitat del ball. L'any de pregonera tenim a la Teresa Macià, de TV3.
Uh-huh. Aquest any és l'any dels periodistes. Aquest any jo me'n vaig a l'Escorxador, l'any passat ho vaig fer a la Mariola, aquest any me sembla que tornaré. I, bueno, els periodistes estem de moda, sembla que estem de moda, no? Nosaltres tenim la notícia.
Sí, la notícia, teniu el poder també, que no, teniu
poder,
amagat. Que
poder cap,
no
poder,
treure.
Poder cap, ja saps que aquí, poder cap.
Teniu poder.
Francesc, digue'm un acte amb el qual aquells que podria recomanar que vinguéssim.
Pues que no et sabria, és igual com aquell que té 5 fills. Jo,
bueno, doncs vinga, esmorzar el diumenge, per exemple, esmorzar el diumenge, no?
El dissabte és un dels forts, perquè tenim a començar la festa amb això, i hi ha el que és el sopar de germà, un sopar popular que es fa amb les barbacoes, amb llangonissada a la brasa, bueno, les salses que fan allà a Vallcalent, i on es congrega molta gent, i és un soparet que en aquella hora, pues, a la fresqueta...
Apeteix. Hi ha una vista preciosa, Hi ha una vista preciosa.
Sí, és un lloc recomanable per veure Lleida des d'aquell punt, perquè inclús, no, veus Lleida i veus els pobles del voltant, i veus les muntanyes del voltant, i veus bona vista,
sí.
El dissabte, pues, és un dels dies forts, que hi ha tot això, després ve una mena de sorteig allí per acabar de pair la llangonissa, i després ja entra el ball amb un ressopo que es fa, també, vull dir,
dissabte i diumenge han de venir a Vallcalent, està clar.
Sí, venir els dos dies, que així no cal marginar un dia de l'altre.
No, clar, per exemple, el divendres, ara ens dirà, suposo que la Marisa ens dirà, bueno, però el divendres veniu al pregó i també convineu, no? Marisa, suposo que algun dia te fa tilín d'anar, no?
espero que es pugui fer les dues activitats tant en la Horta com en nosaltres, jo no estic quitant, però gràcies per la invitació.
No, però a més se ho monta molt bé, és que això de fer la llangoneixada a l'Horta i tot això, pues bueno.
Ja ho sé, això és el que té la Horta, que precisament com barri, que és el que estava dient Francesc, és potser el nostre punt diferencial.
Bueno, és que té que haver singularitats, no? Té que haver singularitats, perquè hi ha coses que potser a l'Horta no es podrien fer i aquí a la ciutat és més fàcil de fer, no? Perquè se centra tot en un puesto, no? Però, bueno, jo tinc que dir que està molt bé, que ho ha arreglat molt i els camins de l'Horta ja estan senyalitzats, que ho heu aconseguit, i això és molt bonic, no? Francesc, per tu, per tot l'equip, que sé que tens un equip meravellós, per Antoni Chico, per tots els que estan darrere, que tingueu una molt bona festa amb això, i bona collita, que és l'important. Si hi ha bona collita, la festa és millor, eh?
També acompanya, amb el bon humor i el bon ambient acompanya millor, sí.
Francesc Mortarrit, moltes gràcies, mantint la simpatia sempre, eh?
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Marisa, que me queda amb tu.
Sí, ja deixes avançar el nostre company ara nos quedem al barri, realment, no?
Nos quedem al barri, sí, però apropa't tot el que puguis al micròfon, que et sento una mica com si estigués enllaunada, no? Però bueno, anem a parlar una mica... Digues.
M'escoltes millor?
Sí, sí. Dic que el divendres comencem els actes, tot i que heu tingut actes previs, no?
Exactament, és el que volia dir. Nosaltres ja hem començat el divendres passat, o sigui, aquest divendres dia... Calla, que es canvia el calendari. Aquest divendres dia 8 vam començar a un sopar amb tots els monitors i tots els alumnes de totes les activitats, amb una mena de tancament de curs, i va estar, sincerament, molt exitós, amb molta gent i molta participació. I vull agrair a tota la meva junta de que fes aquest logre fos possible. Aquest dimarts, o sigui, demà dia 12, començarem la inauguració de tots els treballs i activitats que s'han fet durant tot aquest curs. Serà a les 20 hores i vendrà a inaugurar-lo per nostra regidora Sara Mestre. Passem ja directament al divendres, que evidentment tenim a les 20 hores al pati interior de l'Escorxador. Estan invitats tots els nostres amics de tots els barris, Horta i etcètera, igual que ha hecho Francesc amb nosaltres, i cosa que agraïm moltíssim, con un pregoner excepcional, el senyor Cosme García, que pot ser, com tu molt bé has dit abans, periodisme sempre està a la notícia i la notícia ha de ser aquesta, no?
Hi ha gent que ha agafat el programa i han dit a les 10 de la nit, jo dic que és a les 8 de la tarda, no és a les 10 de la nit.
No, és que la cosa aquí és a les 8 de la tarda, exactament.
Sí, però que algú havia hagut d'un traspapelament i algú deia a les 10, dic no, que és a les 8, si no a les 10 no sopem.
No, exactament, perquè a les 22:30 és la cantada d'Havaneres a carrer de la Mar Brava i llavors després, com cada any, farem passar una estona bona i prenem un gotet de roncremat per tots els assistents. Evidentment, a través de les ondes teues, invito a tota la població de tot el barri molt especialment.
Molt bé, doncs parlarem de persones que segur que els farà patxoca. És un barri que ha donat moltes coses i de les quals en parlarem una mica. I ens trobarem amb amics i recordarem el Joaquim i parlarem de tu i parlarem d'aquí que està fent un control de so de tot l'aplec del Cargol i de coses que sabem, no? Perquè la premsa tenim coses que altres no saben, no?
Bueno, això, tu ho saps, com tu has dit, molt bé, els periodistes teniu la notícia, tenim tot aquest tipus de coses. Sí, aquesta junta està composada de molta gent amb moltes ganes. Sí que, evidentment, és el primer any. Nosaltres, com a nova junta, en substitució, no es pot dir mai en substitució, sinó en relleu, que queda com més adient, de Joaquim Mateo, Quimet per tots. Bueno, comptem a la junta, a la seva dona, Dolors, i tothom, intentarem fer el que sigui, pues, un relleu de l'any 2008.
Jo suposo que el que més il·lusió te fa, a veure, que sigui clar, la batucada.
Sí, pues és una de les novetats que tu has preguntat a Francesc i estava esperant que me diguessis el mateix, però veo que no me lo has fet. Que diria que també tenim com a novetat perquè no s'ha pogut fer el dissabte d'anir sempre com molt, molt emblemàtic era el ball de l'orquestra. Però resulta que aquest any pues, ja havien demanat des de començament de l'any el Liceu de la Fresca i a les 22 hores tindrem el drama líric de 4 actes de Manon Lescaut. Evidentment no era compatible fer el que era el ball. I, bueno, hem programat una cosa nova, que és la 8ª batucada popular de la banda retocada a la plaça de l'Escorxador. És el que ens ha quedat per fer una mica diferent.
Bueno, i pràcticament tindrem per tots, pels grans, pels menuts, tindrem per tots. És una festa que comença pràcticament, lo formal, des del divendres, que els espero a les 8 de la tarda. Segur que trobaran algun atractiu amb aquesta festa. I de veritat que et felicitem, Marisa, pel teu esforç, pel teu treball i per no perdre el que hem tingut fins ara aquí al nostre barri, que és un barri que té molta història i de la qual en parlem el divendres i fins diumenge participin dels actes. Segur que sortiran alguna cosa.
La gent jove que tu has comentat, sabes que fent el concurs de pintura ràpida vida para joves novels, el primer concurso que es farà no para gent que pinta para la vida, sinó que tendremos pues premis que poden ser bastante substanciosos, a part de que hi ha per als nens en tres categories, de 2 a 4, de 5 a 7 i de 8 a 12. Compten amb ells. A la tarda sempre pues la xitxa i un bany d'escuma de colors, xocolata, coca, etcètera, etcètera, torna a dir, indicat tots.
Que nada, que los llevamos al matadero, pero aquí no matamos a nadie. Está claro eso. Marisa Arias, moltes gràcies, ens veiem, bona festa.
A ti por todo, divendres.
Bueno, pues ja ho veuen, aquí festes, Baicalem per una banda, el temple és escorxador. Han parlat de festes i han parlat també de la collita que ve ara de l'agricultura. Ja veus, Ricard, estem plens de festa, sí. Participa tu també i els teus seguidors. El meu correu és cosme@copelleida.com. La propera setmana seguirà amb vostès i demà l'entrevista cosmopolita.
Gràcies, Cosme. Directes cap a la una, ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
I seguim amb aquestes rutes turístiques per les Terres de Lleida, o de les Terres de Lleida, comarca a comarca. Saltem de comarca. Hem estat ja, com dèiem, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell, a la Cerdanya, a les Garrigues, a la Noguera, i avui arribem a un dels Pallars, concretament al Pallars Jussà. Per cert, ho fem així perquè ho fem així, ho fem per ordre alfabètic, eh? Vull dir que no és allò de més important o menys, mira, per estalviar-nos problemes, ordre alfabètic.
Molt bé, doncs cap al Pallars Jussà. Ho dius molt bé, sí. Avui anem al Pallars Jussà i anem a un lloc que per si sol hi havia sigut divulgat, conegut, estimat per molta gent, però que aquests darrers temps ha sortit més als mitjans de comunicació per una trista realitat que va succeir, que va ser l'esllavissada de part de la muntanya sobre la carretera.
Que encara tardaran uns dies a tornar-la a obrir. Eh?
Exacte, on van morir dues persones allí i, com haureu entès, anem a Mur, al castell de Mur, a la canònica de Santa Maria de Mur, a la Guàrdia de Noguera, al Pallars Jussà, tot i que la carretera va cap a Sant Esteve de la Sarga, que és el posto que hi eren gent de Sant Esteve de la Sarga, els que van, tristament, van morir allà. Hem de dir que el conjunt monumental de Mur, castell i canònica de Santa Maria, és situat al cim d'un serrat que domina la vall de la Noguera Pallaresa, a la banda dreta del riu i davant per davant de la vila de Llimiana. Passat el congost de Terradets, en direcció Tremp, trobem a mà esquerra la carretera que porta a la Guàrdia de Noguera i que segueix vers Sant Esteve de la Sarga. A 2 quilòmetres, el rètol ens indica que cal agafar a la dreta per pujar al conjunt monumental de Mur. Avui l'accés és fàcil, ja que l'han arranjat, i el castell és al cim d'un turó i prop hi ha la canònica de Santa Maria. El lloc és ideal i el senyoriu d'aquest conjunt el fa d'obligada visita. Aquest castell esdevingué de suma importància militar en el conjunt d'aquesta terra pallaresa, i si bé els seus orígens es perden en la llunyania dels temps, hi ha una referència escrita de mitjan del segle X, concretament de l'any 969, d'un document que és citat pel pare Villanueva, El viatge literari a les esglésies d'Espanya, volum 12, pàgina 70-76. D'altra banda, l'església de Santa Maria es va començar a construir entre 1057 i 1060 pels comtes Ramon V de Pallars Jussà i Balança, filla d'Arnau Mir de Tost. Gràcies a notables aportacions, tant humanes com materials, ben aviat es va enllestir i el 12 de gener de l'any 1069 el bisbe Guillem d'Urgell la va consagrar. D'aquesta església pervenen les fabuloses pintures murals que avui es troben repartides entre els Museus d'Art de Boston, les de l'absis central, venudes per 7.500 pessetes, segons hem pogut consultar en una còpia, i passat a euros això seria poc més de
2.500 pessetes?
600 euros, seria. No, encara no.
No, en pessetes quan era?
7.500 pessetes.
Ah, 100.000.
7.000.
7.500 pessetes? No, això són
50 euros?
50
són
euros són
6.000, no?
Són 8.000.
8.000, doncs mira, per menys de 50 euros. Això no ho portàvem calculat, eh? Ens ha agafat així imprevist. I va ser venudes precisament allà. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya hi ha les altres que falten, que no hem mencionat. Els treballs de recuperació i restauració d'aquest entorn els converteixen en un lloc d'obligada visita. L'església, en el seu interior i en l'exterior, el claustre, mena d'atri de l'església amb capitells que encara conserven decoracions escultòriques, i el clos tancat de l'antiga canònica són una veritable meravella. Pel costat de sol naixent de l'església es pot contemplar dos dels primitius absis, ja que el tercer, al costat nord, va ser enderrocat fa molts anys. A més de Santa Maria, Pues també ha tingut molta anomenada i molta devoció la imatge del Sant Crist de Mur. I el primer diumenge de maig té lloc el gran aplec de Mur, on es produeix i es procedeix a la solemne benedicció del terme entre càntics i onejar de banderes al vent de la gent dels pobles que pugen fins allà. S'hi pot accedir en vehicle i el poble de Guàrdia, de Noguera, cal demanar les claus per accedir a l'interior. Per tant, una visita que no té excusa perquè s'hi pot arribar fàcilment. I la dita d'avui ens diu: no es poden demanar peres a l'om. A vegades demanem coses difícils i no es pot demanar.
Aquesta dita és coneguda.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo condena a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de cárcel por el caso NOS. Rebaja así 5 meses la condena que le impuso la Audiencia de Palma. A su ex socio, Diego Torres, le condena 5 años y 8 meses de cárcel. El Supremo reduce también la cuantía impuesta a la infanta Cristina como responsable a título lucrativo por el caso NOS. Tendrá que pagar casi 137.000 euros. La primera reacción ha llegado desde la Casa del Rey, que insiste en respetar todas las decisiones judiciales. Por su parte, los partidos independentistas aprovechan para pedir que Urdangarín entre ya en prisión. Congreso, Álvaro García.
No se han hecho esperar las reacciones. Respeto a la ley, reivindican los partidos desde el Congreso. Escuchamos a Girauta de Ciudadanos y a la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra.
Respeto absoluto a las sentencias y las resoluciones de los tribunales. Todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley.
Que vamos avanzando por el camino que termina de una vez por todas con la cultura de la corrupción, y creo que por eso es una buena noticia.
PDeCAT, Izquierda Unida y Compromís han coincidido en pedir el ingreso en prisión de Urdangarín lo antes posible.
Y seguimos muy pendientes de los 629 inmigrantes que siguen a bordo del Aquarius, a 29 millas de Malta. La Guardia Costera Italiana confirma que en las próximas horas parte de los inmigrantes serán transferidos a otros dos barcos para facilitar las condiciones de seguridad de los inmigrantes en su traslado a Valencia. El director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Eugenio Ambrosi, ha pedido en Herrera en COPE una respuesta común de la Unión Europea ante el drama migratorio.
No se puede pensar de dejar los barcos simplemente en el agua, esperando que algo pase y que alguien decida de rescatarlo. Entonces, hay que poner en marcha una respuesta coordinada entre los países europeos, no solamente los países que están en la Mediterránea, pero sino también los otros países miembros de la Unión Europea. Esto tiene que tener una solución compartida entre la Unión.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Cartagena. Una avería en la refinería de Repsol ha obligado a evacuar a medio centenar de personas. Última hora, Paula Pascual.
La explosión de una tubería en la refinería de Repsol en Cartagena ha generado una gran columna de humo de color amarillento y gran alarma entre los vecinos. Ha obligado a desalojar a cerca de 50 trabajadores. La factoría dice que todo está controlado, que se trata de un escape de vapor de agua que se ha mezclado con restos de hidrocarburos. Emergencias pide a los vecinos que de momento cierren puertas y ventanas y que no se salgan a la calle.
Y hay más noticias en este martes 12 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La última hora nos lleva a Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan la aparición del cadáver de un bebé en el patio de luces de un edificio del Distrito de Gracia. Una vecina ha alertado a los agentes y cuando han acudido a los servicios de emergencia solo han podido certificar la muerte del pequeño. Los agentes sociales tienen cita mañana en Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con el presidente de la patronal, con el representante de las pequeñas y medianas empresas y con los líderes de Comisiones Obreras y de UGT. Sobre la mesa, la modificación de la reforma laboral y la evolución de la negociación salarial. Y los narcos cargan otra vez contra la policía en el campo de Gibraltar. 2 vehículos de la Policía Nacional han resultado dañados en el barrio de San Bernardo, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Fueron apedreados en una emboscada con cócteles Molotov y una barricada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar una historia que refleja que la crisis vocacional no es tal crisis en algunos lugares.
Bueno, pues a pocos de nuestros oyentes les va a sonar la pequeña diócesis de Fort Wayne.
en el estado de Indiana. Hoy nos acercamos hasta allí porque es un buen ejemplo de una primavera vocacional que están experimentando varias diócesis de los Estados Unidos tras décadas de fuerte desplome. En esta diócesis, que solo tiene 160.000 católicos, hay 33 seminaristas y el pasado 2 de junio se ordenaron 5 jóvenes. Es la mayor ordenación en 43 años. Pero lo importante es que esta cifra se mantendrá e incluso mejorará en los próximos años. Vamos a ver luego en el espejo algunos factores decisivos de todo esto. Familias que viven su fe, la vitalidad de algunos grupos de jóvenes, una escuela católica que está volcada en la evangelización y la implicación personal del propio obispo con los sacerdotes recién ordenados. Contamos esta historia del Midwest dentro de un ratito en el espejo.
Pues en media hora, gracias José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, bueno, pues el protagonista es Antoine Griezmann, Luis Munilla.
Que comparece Pilar en rueda de prensa a las 2:30 de la tarde en la concentración de la selección francesa y evidentemente la gran pregunta es si va a desvelar o no su futuro. Con Griezmann en el lugar de la noticia en Moscú está Antonio Ruiz.
Hola, a 60 kilómetros de Moscú, en un templo que se llama New Jerusalem, que es donde se concentra la selección francesa, a las 15:45 hora local, han retrasado 15 minutos, 2:45, 14:45 hora española, comparece Griezmann para por fin resolver, deshojar la margarita y anunciar presuntamente que se queda en el Atlético de Madrid. Había prometido hacerlo antes del Mundial, Francia arranca el próximo sábado y hoy parece va a cumplir su palabra, aunque nos han advertido ya desde el Departamento de Prensa de Francia que no lo va a hacer en español.
Bueno, en todo caso, en Canal Plus Francia están contando durante toda la mañana que Griezmann va a decir que se queda en el Atlético de Madrid. Por cierto, que desde la concentración de España, Coque, uno de los capitanes del Atlético, ha dicho que si se queda Griezmann sería una gran alegría, pero si se va, la vida sigue. En la selección, precisamente, Carvajal ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y Piqué ha trabajado con normalidad. Y el fichaje del día es el de Gerard Moreno, 5 temporadas con el Villarreal. El equipo castellonense ya tenía el 50% de sus derechos y le compra el resto al Real Club Deportivo Español por 20 millones de euros.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ens hem informat com sempre, ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 amb 6 minuts i mig per sobre de la 1. Dimarts, avui, no 13, 12. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Tu tens problemes amb els dimarts i 13?
No, sóc supersticiosa.
Jo tampoc.
Mira, no.
Avui miro el calendari i dic, ii, és 12.
Ai. No, la veritat és que no. Mira, no ni havia pensat en això del dimarts 13 que hi hagi a prop. Divendres 13 i penso per la pel·lícula, però ja està.
T'hauràs d'esperar fins al novembre, que és el proper dimarts i 13.
Com ho tens comptat, això?
Bueno, perquè tinc un calendari aquí al davant, no?
Ah!
No sóc supersticiós, però és el novembre.
Perquè tu ets d'aquell que quan comença l'any mires ja tots els festius i totes aquestes coses, o no?
No, saps que miro normalment en què cau el meu aniversari.
Ah, mira.
És l'única data que miro.
Veus?
Imagina't tu.
Escolta, avui no tenim gaire temps, la veritat,
no.
Perquè com que la informació...
No, doncs... la Leida ens va demanar avui que estéssim estona parlant amb ella, que ha de portar coses interessants.
Sí, ara connectarem amb la Leida, però sí que a nivell... hem de fer la puntilla gastronòmica, això que no falti. Sí. La recepta com a tal tornarà la setmana vinent, però és que els oients ja ho saben, que ens agrada molt mirar que això dels dies mundials, que cada dia és una cosa. Dia mundial d'una cosa o de l'altra. Doncs hem mirat que el proper dia 18 és el dia de la gastronomia sostenible.
Sí, gastronomia sostenible.
Això celebra per primera vegada.
Sí, sí. A més, també és el dia mundial del sushi, però vaja.
Ah, també?
Sí, també.
Veus?
Gastronomia sostenible.
Sí.
Què deu voler dir, això?
Doncs mira, em sembla molt interessant perquè ens omplim molt la boca de parlar de quilòmetre zero, de productes de la terra, i una mica va per aquí la cosa, no? És... una manera de posar en valor els productes de proximitat, que al final és una manera de ser conseqüents amb el nostre entorn, no? I de posar en valor doncs, la cultura i el patrimoni, no?, de cada zona, que al final la gastronomia és cultura, també.
Sí, sí. Mira, jo he buscat i he trobat dos empreses, a Espanya encara no, però als Estats Units, que ofereixen, ull amb això, alimentació amb sostenibilitat proteica.
Què vol dir això?
Doncs de les proteïnes, per exemple. Sí. Hi ha una marca que fa galetes que es diuen Viti, amb dues T's, i que estan fetes amb farina de grill.
Ah, jo ho he tastat, això.
Farina de grill, que són una alternativa més per, doncs, per menjar insectes sense que te n'adonis, eh? Que es veu que són la pera, els insectes.
Que
no...
Sí, sí, que són la pera a nivell proteic. Clar. I que són el futur, eh?
No, però diuen... que a més diu que ni ho saps, perquè és farina, després li donen el gustet, taronja, gengibre, xocolata i d'altres històries, i xips de xocolata, per exemple, eh?
He de dir que he provat la dietista del programa va tenir a bé de portar-me un dia uns snacks fets amb farina de grill, i no ho diries mai, eh?
Oh, però és que n'he trobat una altra, que es diu Six Foods, que és una startup que ha començat ara, que fa xips, que és un snack que està fet amb mongetes, amb arròs i amb farina de grill, també.
Ah, veus?
Té tres vegades més de proteïnes i la meitat de greixos que les patates fregides normals. Bueno, o sigui, que és una opció saludable i, a més, sostenible, perquè es veu que de grills pues, n'hi ha molts i es poden...
Que no els acabem, no?
Això, i els pots criar i no passa res.
Tu has tastat això? Tu...
No.
Bueno, no, perquè, a veure, però bueno, perquè no s'ha donat la situació o perquè tanques una mica en banda?
Home, jo el tema d'insectes em fa una cosa terrible, eh?
Home, però Ricard...
Jo sé que després si és farina ni tenen assabentes, no ho provaria, sí.
Però, ho provaries?
Però jo dels insectes saltejats a la paella, no.
Però és una qüestió cultural, no? Perquè totalment. De vegades, mira, a Lleida que ens agraden molt
correcte.
Els caragols i de vegades surts de Lleida i la cosa és una mica tabú, eh?
Sí.
S'ha de provar, s'ha d'obrir la ment.
Escolta, una cosa que et volia fer en un parèntesi, perquè l'altre dia el nostre nutricionista ens explicava que els estudiants, sobretot ara a final de curs, que tenen exàmens, han de menjar molt bé.
Home, és que avui ha començat selectivitat, pobres.
Et anava a preguntar, dic, si a les comarques de Tarragona també han començat a fer la selectivitat.
Clar, quants alumnes la fan a Lleida?
Mira, 1.868. Són 50 més que l'any passat.
Doncs a Tarragona també han crescut, eh? Han començat aquest matí 3.201. Dic que han començat perquè no sé si tots acabaran.
Sí,
això també seria una dada a tenir en compte. És un 10% més que l'any passat. I jo suposo que això passa a tot Catalunya. Una de les coses que, perquè clar, tu i jo ja tenim una edat, Ricard.
Sí.
I ara fa
ja
un parell
fet.
De... Ja ho hem fet per sort, eh? Perquè
sí.
La veritat és que després no és tant com diuen, però en aquell moment ho passes fatal,
mira,
eh?
Mira, això que ha passat a Extremadura, que els hi fan repetir...
Pobres!
Això fa una ràbia...
Clar...
Terrible, eh?
Però mira, això, si no sé si en la nostra època en què vam fer la selectivitat, si això ni ens ho plantejàvem, no? Que hi hagués, per exemple, un dispositiu per detectar si portes un gadget per copiar, un pinganillo o una... No? Ara amb els smartwatch
sí,
i tot això... Doncs mira, és que m'ha fet molta gràcia i us ho vull ensenyar. El coordinador de les proves aquí a Tarragona, l'Antoni García, ho explicava aquest matí, diu que de moment, escolta, que l'han fet servir aquest aparell, però que de moment no han enganxat a ningú. Mira, escolta'l.
Però de moment no amortitzem l'aparell. No hi... De totes maneres, té el seu efecte dissuasori, perquè l'any passat hi va haver tres nois que es van treure l'smartwatch abans de passar l'aparell. O sigui que no sé si per precaució, per por, o perquè realment amagaven alguna cosa, però en tot cas, com a efecte dissuasori, ha anat bé. Però no hem enganxat a ningú encara, de moment.
Clar, bueno. Vas amb una mica de polla, si saps
home,
que t'ho miraran,
ja no?
Home,
se'm faltaria això a mi, ja.
Però no, ni quan tu i jo vam fer la selectivitat,
no,
vamos, ni pinganillos, ni no es plantejàvem
res d'això,
eh?
Es deia que la gent que portava el cabell llarg li feien aixecar per a veure si portava un auricular... Però jo no ho vaig veure fer mai, tampoc.
No, jo tampoc. Jo la veritat és que no vaig... Quan jo la vaig fer no van enganxar.
Però això és el típic, home. Portes el paperet amb tot apuntat a dins de la màniga.
El boli-bic de tota la vida.
Boli-bic, i què t'apuntes allí? Quatre coses.
Res.
Al final tu has de saber i punt.
Exacte. No fan miracles, les xuletes.
No. Bueno, selectivitat, escolta, s'estan tres dies, eh?
Sí, pobres. I els que fan educació encara tenen una prova extra. O sigui que, mira, ànim i molta energia a nivell gastronòmic aquests dies a casa.
És veritat que s'ha de menjar bé perquè el cervell ha d'estar ben alimentat, eh?
Sí, senyor.
Fem una pausa.
Vinga.
I agafem aire i
sí.
Amb la Leida, a veure de què parlem avui.
A veure què ens porta.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Loyi Travel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en loyitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Loyi Travel. Vacaciones.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Ya llegan las vacaciones de verano. ¿Estás preparado? En El Corte Inglés lo tenemos todo listo para que a los peques no les falte de nada. Ropa de moda, mochilas, una peli y hasta el 30 de junio unos precios estupendos en marcas infantiles. Freestyle, Brotes, Bas 10, Tijuana, Boomerang y Santillana. Summer Kids. Empieza tu aventura de verano en El Corte Inglés.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Has trobat la teva samarreta blanca, Ricard?
No, però t'he de dir, hem rebut a Lleida uns quants missatges que agraïen que toquéssim aquest tema de bàsics.
Ah, sí?
Sí.
Ah, doncs haurem d'ampliar això.
Sí, sí, perquè al final és veritat que hi ha molta roba sofisticada, i que benvinguda sigui, eh? Però que teniu un bon fons d'armari més d'una vegada et salve la vida, que és el que dèiem, eh?
Sí, senyor, doncs mira, li proposem avui a la nostra experta en moda i tendència, a veure si un dia ens fa una secció de bàsics imprescindibles per la temporada d'estiu, per exemple, a Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com estàs? Doncs
pues mira, bé, molt bé.
Molt contenta.
Sí. Ella,
però és que ja sempre està contenta, és que arriba sempre com un dolrient, és encantada.
A mi m'encanta vindre aquí, ja ho sabeu, clar. Que per mi això és com una... Bueno, hi ha gent que se fa fisioteràpia, jo faig radioteràpia.
Us hem de patentar això, eh?
Bravo, bravo, sí, sí.
Radioteràpia.
Sí, senyora.
Bueno, a més, el mes de juny és maco, eh? I acabarà molt bé, el mes de juny.
Tant.
Sí, sí.
Home, i tant. Hi ha bé, moltes coses a... moltes coses a la vista aquest mes de juny. Sí, sí. Ja, si es porten bé els oients, igual ho expliquem. A final de juny. Ja veurem, ja veurem. Escolta, Leira, què et sembla? Agafes el guant aquest de fer-nos un dia una secció de bàsics imprescindibles?
Sí, i tant.
No sé, de cada estació ho haurem de fer.
Això t'anava a dir. Dic, bàsics, té temporada, això? Podem fer una secció de bàsics que ens val per totes les temporades?
No, bueno, perquè realment el que sí que podem fer... No, jo en faria dos. Una per el que és les primavera i estiu i l'altre de tardor i hivern. Trobo com és interessant.
Perfecte.
Perquè, per exemple, a l'hivern podem parlar més també del tema jersei i això, i en canvi l'estiu no ens serveix, però sí que ens serveix, per exemple, el banyador. Després podem fer un bàsic de cada peça específica de la temporada.
Doncs ja tens deures. Mira, sí? T'emportes deures per propers anys, eh? Fer-nos una sessió de bàsics d'armari per temporada d'estiu. Primavera-estiu, en
molt
aquest
bé.
Cas. Amb què vens avui? Vinga.
Doncs mira, avui vinc amb l'estand de maquillatge i de bueno, doncs com arreglar-nos per anar al cada dia i, a més, per sortir una miqueta ja que brilla el sol.
Mm-hmm. Tendències de maquillatge ara de cara a l'estiu també, que no sé si, a més, és una època en què ens fa com una mica més de mandra, no? Potser?
Bueno, sí, però després, com que després de la boda de l'any, se pot dir...
Bueno, una de les.
Una de les, sí.
De boda... El Harry.
La Meghan.
Sempre m'ha fet gràcia perquè tenia un amic que tenia un gos que es deia Harry.
Ai, calla.
I clar, quan deia la boda del Harry, hòstia, si sapiguessis en què penso jo, però... Ah. Bueno.
Harry Meghan,
A l'hivern li posaven un jersei, el gos aquest, però bueno.
No,
sí, bueno, és que la moda canina
que
és
sí,
un
que
tema.
Sí.
Ja.
És que també hauríem de fer secció de moda canina.
Mira, ja.
No sé si vull, eh? No sé si permetré arribar a aquests nivells. Però bé, ara, parlant d'això, ja sabeu que triar si ets de Meghan o de Kate.
Ah, sí?
Ah, no pot ser d'una. Això és com ser de la pantora. Has de triar. Has de triar. Bueno, això m'ho van dir l'altre dia.
Bueno, doncs pues no sé què dir-te.
Estan molt entretenguts, la gent, eh?
Jo, bueno, sí, o poc. Jo ho tinc claríssim. Jo no
ah, sí?
A
mi també.
Jo no conec cap de les dues. O sigui,
home, jo tampoc, dic a nivell estilístic.
No. Però és que ni de vista, sí. Clar, jo no miro revistes d'això, no miro.
A nivell estilístic, jo soc molt de Meghan.
Sí, jo la veig més natural.
Com es diu?
La Meghan. Meghan Markle.
Markle, sí.
Ara la busco.
Calla, que jo l'altre dia estava dient, sí, la Meghan... Aleida, aquesta no, aquesta és la d'Alemanya, dic.
Sí, senyora. La Merkel és una altra, que també, no sé si jo, si fem un duel estilístic.
Les dues són actrius?
Home, no.
Ah, no.
De què parlem?
A veure,
de què estem parlant, Ricard? No, de la marca Kate Middleton?
Això.
Home, la que actriu? La Kate no era actriu.
No, no sé, pregunto.
Tenia carrera de dret, no? Es van conèixer?
Sí,
ah, o sigui,
sí,
la Kate no ve de Hollywood ni
no,
res.
No. Ella és una mica ja de alta societat britànica.
La Meghan, sí. La Meghan aquesta ara es diu Meghan de Sussex.
Clar.
Duquesa de Sussex. És ex-actriu.
Sí, jo sóc duquesa de casa meva.
Bueno. Jo també. Però bé, anem, que com sempre
sí,
ens
diem,
eh? És culpa meva, jo ho sé que moltes vegades és culpa meva. Disculpes.
L'únic que passa que la Meghan té una cosa a favor, i és que és nascuda a la primera quinzena d'agost.
Com tu, potser.
I aquí són els bons.
Ah!
Jo tinc aquella samarreta de nacido, no sé, la primera quinzena d'agost, com no sé qui, i
Digue'm que és blanca, aquesta samarreta. Estaràs en tendència.
Doncs sí que és blanca.
Doncs veus, te la pots posar.
Veus? Bueno.
Te la pots posar i vas tendència total.
Vaja, tens raó. Sí que és blanca.
Recupera-la. Envia'ns una foto.
Mira, home, ja està. Cada vegada que dic alguna cosa, la foto.
Home, clar, te la poso i ens envies una foto.
Bueno. És que encara ens en deus una.
Sí, sí.
Bé, mira,
sí.
Jo no hi me'n recordava d'aquesta foto.
Acabarà temporada i encara te l'estarem reclamant. Bé, va. Perdona, ara, tendències de maquillatge, filla, que ja et queden 5 minuts només per fer-ho.
Bueno, va, doncs farem un flash maquillatge. Vinga, va.
Busca la cançó de Mecano.
Segur que la tinc, ara, busco.
Mentrestant, ja vaig explicar el que és les tendències d'aquesta temporada. Va. Bueno, com bé va encetar la Meghan a la seva boda, Duquesa de Sussex, si no ho he dit, suposo que ho he dit.
Sussex.
Doncs el que es portarà molt és la naturalitat. Sempre ens apeteix moltíssim ja quan comença l'estiu i fa la caloreta i tot això, doncs deixar-nos de maquillar tant o, per exemple, portar el que és, per exemple, tirar molt de les baby creams, que són aquelles cremes que porten una miqueta d'un to de maquillatge. Què fa això? Doncs que sigui molt natural, que la base sigui el teu color i l'altra només tapi una miqueta el que són les quatre imperfeccions. Vale? En el tema, per exemple, això és el de cada dia, eh? En el tema de el que són els ulls per durant el diari, bueno, les pestanyes estan de moda, no lo següent. O sigui, llargues, tupidetes, tant en plan extensions, que jo de veritat no havia vist mai tantes extensions
de pestanyes. Està molt de moda això,
molt.
Ara.
I ara també ha sortit un altre tipus d'extensió de pestanyes, que és el lifting per pestanyes, t'ho juro.
I què fa això?
Doncs pues te fa un lifting, les pestanyes, tal qual.
Estira la pestanya pròpia.
Sí, t'intensifica el que és la teva pestanya i te l'estira una miqueta més cap amunt i no cal ni que et fiquis el rímel.
Ai, senyores i senyors, de veritat, jo cada dia estic més al·lucinada.
Mm. Bueno, és una altra manera de... Si no tens temps pel matí...
Això, les extensions de pestanyes sí que he vist que darrerament està molt de moda, sí. Que d'això que ja tampoc no et cal maquillar-les i és com efecte bona cara, no? I fa l'ull més gran i tal, o què?
Sí, però jo trobo que pensa que això va enganxat, jo no me n'he ficat mai, però em penso que va enganxat com una miqueta de cola o algo també
sí, no,
aquí. Jo no sé si és massa còmode que tu vas movent els ulls i vas pip, 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 pip. No vols dir que no se t'enganxen una mica els ulls?
No ho he provat. Jo també, si algú ho ha provat, que ens ho faci saber a través de Twitter, @copelleida, @copetarragona.
Jo, per exemple, en aquest cas, seria més propensa el que és el lifting de pestanyes que no pas el de ficar-me les extensions de pestanyes.
Estic pensant, també, que si ens està escoltant algun professional que faci liftings, extensions de pestanyes i ens ho vulgui venir a explicar, que es posin en contacte amb nosaltres també per explicar-nos, no?
Pues sí, la veritat és que seria molt interessant.
Doncs mira, crida feta. Amics i amigues que feu extensions o liftings de pestanyes.
Com es fa?
977-32-60-50 ens ho expliqueu i vindreu, us convidarem aquí a venir. Vinga, doncs més coses.
A part de lo que és la llargada de les pestanyes negres, us en recordeu que fa uns anys i tal que es posaven fins i tot de colors blaus, no sé què, no, negres. O sigui, a lo natural, el nostre color realment és el negre, el de les pestanyes, bueno, el de la gran majoria és el negre, doncs fem una cosa només natural, negres. Després, els llavis. Els llavis és una altra part de la nostra cara, que ens marca molt el si és de dia o si és de nit. Què es recomana que ve per aquesta temporada? Doncs, bueno, com que anem tan naturals de lo que és la cara i els ulls, donar-li un toc de color a través dels llavis, vermells, fúcsies, tant mates com brillants. Vale? I després també jo recomano molt, per exemple, per cada dia, això que si vas a l'oficina i no et vols veure tan extremada amb un vermell o amb un fúcsia, ficar-te una miqueta un rosadet, un color nut, un color préssec, que també el trobo un color que és molt bonic, que et dona una mica ja de to, però sempre dintre d'una línia molt, molt natural també.
Vale, llavors ja deixem més per l'oci, per la nit, no? Els colors més forts, perquè el vermell continua sent el color per excel·lència.
A veure, jo per mi el vermell és i serà, en el tema llavis, un dels millors colors que s'ha fet mai. Perquè trobo que realça molt pues això, el llavi, però sense desfigurar o sense marcar tant el que és la fesonomia de la dona a la cara. Perquè, per exemple, va haver una època que es portaven, l'hivern passat, recordes que es portaven aquells colors bordeus tan negres?
Sí.
Clar, tu et fiques un color bordeus així tan negre i no t'apaga, no? Vull dir, no sé si us heu fixat, te queda molt apagat a la cara.
Sí, sí, sí.
Però el vermell és un color que és fort, però en canvi te dona vida. No et distorsiona el que és la fesonomia de la cara, volguem dir, oh, saps, com una miqueta de tristota.
Sí, sí, no? Una mica, no? Puja l'ànim, també.
Sí, sí, bàsicament.
Molt bé. Ens queda temps, 2 minuts tenim, a la vida, tu mateixa.
Després també tenim el tema dels ulls per la nit. Tal com hem estat parlant, que els ulls durant el dia són així molt naturals, per la nit, per què no ens tirem els colors fluor?
Fluor, per
fluor, maquillatge? Fluor, sí, fluor, fluor. Vull dir, colors així més aviat forts, per aixecar la mirada, sobretot en blaus turqueses, blavons, sí, queden superdivertits. I sobretot, fins i tot, si voleu, en vez de pintar-vos el que és la, fer-vos el que és la parpella, vale, fer-ho en format ratlla, però més gruixudeta, però sempre sent una línia, vale? I sempre més aviat per dalt, no per baix. Per què? Perquè així per dalt el que fem és fer-los més grans.
Vale, perfecte, ens ha apuntat. Vale. Queda jo, em quedo de totes les tendències.
Has agafat tots els colors.
Això
i tot.
De la pestanya, el tema de l'atenció a les pestanyes que hi ha
no
aquesta temporada.
Sí,
però poca broma, perquè la pestanya, que és una part petita i sembla que no, ajuda o desajuda molt, si te la fas veu malament.
Sí.
Està clar, està clar. I a més, hi ha gent que les té així com a molt llargues i dures. La meva tieta, si m'està escoltant una abraçada des d'aquí, sempre diu que té pestanyes de vaca, perquè les té molt llargues i molt...
Bé, no m'hi he fixat mai com les tenen
de vaca. Però és veritat que no, aquí la permanent de pestanyes també es va començar a fer fa temps, no?
Sí.
Això també, suposo que també per ells, el tema de l'atenció a les pestanyes, que no requereix potser maquillatge, no sé si també és una tendència a tenir
en
compte.
No cal.
A veure, Ricard,
no cal.
Un momentet, que no tot amb aquesta vida
no
és blanc o negre.
Exacte.
Aquí hem de tindre molt en compte també que, per exemple, nosaltres ho estem enfocant en la part de moda, en la part de tendència, que és el que queda superguai, amb una base de que ja en tenim, per exemple, o que ja les tenim mínimament llargues, però hi ha gent, per exemple, que si les té molt curtetes, o que les té molt rosses. Clar, si les tens molt rosses, o ets albí, que bàsicament són blanques. Clar, per què serveix això? Pues serveix també per... els tints de pestanyes i tot això serveixen per poder arreglar una carència que trobo jo... Que, a veure, que no és cap carència no tindre les pestanyes blanques, però sí que, per exemple, cada dia estan ficant rímel, pues a veure, molt bo per l'ull,
no pot ser.
Clar.
Tampoc no crec que sigui. Així d'aquesta manera, amb un tractament, tu arregles i també l'ull també respira, perquè és com tot. O sigui, és com si, per exemple, agaféssim el cabell del cap i cada dia el pintéssim. Vinga, vinga, allò, l'estil de lo de les Barbies, saps? Abans que hi vien allò per pintar els cabells.
Ai, sí.
Pues lo mateix, imagina't el teu cabell. Clar, el cabell necessita respirar, també. Sí que hi ha unes hores del dia que no vas maquillada, però clar...
No, però és veritat.
Només unes hores. Hi ha vegades que... Jo crec que aquests avantatges també ens van per això. O com, per exemple, el que era el fet de pintar-se les celles. Que hi ha la... No sé com se diu, la micropigmentació, no? Que et fan les celles. Clar, hi ha gent que no té celles.
Home, això és una ajuda increïble, sí.
Clar, jo trobo que ha sigut un avantatge, que ha sigut una tendència que realment s'ha aprofitat de la ciència. No? I de les avantatges... Mira quin rodolí que fem més baix. Que ha passat desapercebut, Però crec que també és una manera de que la tendència que té de poder aprofitar totes les parts positives que tenen els avenços damunt del nostre cos.
Mm-hmm. Molt bé, doncs tendències maquillatge per aquest estiu que ve. Espero que hagis pres nota de tot, Ricard, Álvarez.
Menys el tema de les pestanyes per homes.
Que la setmana... Oh, pues escolta, amplio aquesta crida, eh? Algú que s'hi dediqui, que ens ho expliqui també, si per ells es fa, si es demana, no sé, ara tinc curiositat, ara vull saber que ens truquin. La setmana vinent et faig preguntes d'examen, eh? Prepara't pel tema.
Vinga.
A Aleida Martí, mil gràcies. Que
a vosaltres.
Gràcies, Aleida.
Un petó, adéu.
Ricard, què, tanquem paradeta per avui?
Sí, tanquem.
Bueno, la paradeta conjunta, eh? Després sí, ara continuem encara una estoneta de programa. Parlem divendres.
Molt bé.
Adéu.
Adéu, Mònica.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada hasta el noche y tengo una cara que no puedes mirar porque te vas a horrorizar.
A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás las que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejoberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese me encanta que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
En la noche del sábado, programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
Por la noche, cine sin cortes en 13.
Hola, vecina. ¿Me ha visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la deja el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde. Gusta l'Itàlia, la primera botiga de menjar italià per emportar a Lleida. Sí, l'autèntica cuina italiana. Menú diari per 4,50 €, primer plat, segon i beguda. I el cap de setmana per 1 € més, primer plat, segon i postre fet a casa. Magnífica selecció de productes típics italians. Cada dia, el nostre menú a Facebook. A Capon, doctora Castells 35, 973, 80, 81, 24. Gusta l'Itàlia. Ens proves?
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja tenim 3 minuts per sobre de 2:15. Dimarts, avui, 12 de juny del 2018, hores d'ara. Doncs encara transitant pels 23-24 graus a la ciutat de Lleida. Anem directes cap a les dues amb la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre, amb el José Luis Osorio de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora, què tal? Com
la
esteu?
La Gemma Casal de la Crida CUP. Gemma, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Paco Cerdà, PDeCAT Unió. Paco,
bona tarda.
Exacte. M'ho he de punta aquí al costat quan et presenti.
No, ja te ho saps de memòria.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Migdia.
Bon migdia.
Sí, cadascú diu la seva.
Sí, sí, clar.
Com sempre.
No,
sí.
No hi ha més manera.
Tot, faltaria.
Tot és vàlid, no?
Molt bé, mira, avui no sabia quin tema treure, bueno, no sabia perquè n'hi ha molts, però n'hi ha un que és cíclic, que es repeteix des de que jo tinc ús de raó, almenys aquí, a les comarques de Lleida, a la Plana. Guillermo Orbera, que ara s'incorporarà, que m'ha vingut a donar la mà, però ara entra cap a la zona de la Gàbia, per entendre'ns. Hi ha un problema que es repeteix als estius a Lleida i és el tema del
Partit Comunista.
Temporers. A veure, Guillermo Orbera. Bon dia.
Què has dit? No recordes això?
Què has dit?
No se'n recordeu, això? És que la notícia de que van legalitzar el Partit Comunista a Espanya la va donar un periodista de ràdio. Se'n recorda que va arribar. Se'n recorda? Al món de la ràdio és molt famosa aquesta escena.
No, però com no tenia el micro, no t'heixes clar.
Ah, perdó. Que va arribar, ho va donar i va arribar el periodista. No podia respirar i va dir, han legalitzat el Partit Comunista.
Bueno, bona excusa per arribar tard.
Perdoneu.
Guillermo Orbera, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots, perdoneu.
Doncs deia, el tema dels temporers a la zona de Lleida, no exclusivament a la ciutat de Lleida, o de fet la ciutat de Lleida potser és la que menys problemàtica té, perquè no és on hi ha les zones de treball, doncs ja fa molts anys que generen problemes perquè es necessita molta mà d'obra a l'estiu, però només a l'estiu. Per tant, hi ha l'avinguda de persones que venen a treballar a la fruita. Nosaltres mateixos, jo ho dic en primera persona, o molts ho hem fet quan hem sigut joves, per guanyar els primers calés, no? Escolta, quan tens 16, 17 anys, que quan jo recordo encara es podia fer en aquesta edat, doncs a collir fruita o a treballar
en
una central.
En aquella època era un pastor.
Treballaves un munt d'hores, era un dineral, però sí. Clar... una cosa és 4, 5, 10 persones i l'altra és el tema de no saber dimensionar o no tenir control de les persones que arriben respecte a la feina que hi ha. L'Ajuntament de Lleida va posar en funcionament aquest any al pavelló 3 dels Camps Elisis, doncs una oficina d'atenció als temporers on crec que els hi ofereix 4 dies d'allotjament. Dutxes, llocs per tancar les teves pertenences, les consignes, i per arreglar el tema de papers. N'hi ha que diuen que molt bé, n'hi ha que diuen que no n'hi ha suficient en 4 dies, etc. Paral·lelament amb això hi ha un moviment fruit amb justícia social, no sé si és associació, Gemma?
No, és associació.
És un moviment.
És un moviment
fruit amb justícia social, de la qual la Gemma és portaveu, per això és casualitat avui, que bueno, vosaltres demaneu què demaneu? O què dieu?
Bueno, nosaltres demanem moltes coses, Doncs, bueno, és un tema recurrent, però a més és molt llarg, perquè jo crec que s'hauria de treballar molta profunditat, no en aquest espai, però sí a l'Ajuntament, doncs, i no s'ha fet. Nosaltres demanem 10 reivindicacions a la campanya Fruit amb Justícia Social. S'hi han sumat 22 entitats, algunes de caire nacional, com Sos Racisme, Tanquem els CIES, la gent de la Tancada per Drets, el sindicat Manté, però després també hi ha altra gent que treballa pels drets dels treballadors de l'empresa agroalimentària, com Càrnies en Lluita, o el propi sindicat andalús de treballadors, que estan fent doncs, una feina molt important als camps de Huelva i d'altres zones, i la coordinadora d'ONGs, Arrel Sant Ignasi, la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocacia de Lleida. Són entitats molt diverses, però que d'una manera o d'una altra treballen amb el tema dels temporers, no? Ja sigui per la reivindicació de drets, perquè la majoria són persones immigrants, o ja sigui perquè es compleixin les condicions laborals. Llavors nosaltres per endavant diem que sabem que la majoria dels contractadors, dels ocupadors, fan bé la seva feina i ofereixen doncs el que han d'oferir, tot i que són salaris baixíssims i que a més estan contractats a través del règim especial agrari, cosa que no els hi dona dret a tenir atur després ni a tenir ajuts socials. però hi ha un nombre també molt important de gent que no fa bé la seva feina, i aquest nombre molt, molt, molt important que no fa bé la seva feina ocasiona doncs un cost social elevadíssim, que són doncs 3.000 persones, entre 2 i 3.000 persones a la plana fruitera doncs sense sostre, gent que està treballant, que no s'enganyi ningú, no són gent que no estigui treballant, són gent que treballen de sol a sol i després dormen doncs o sobre els carrers de Lleida, o dormen a la mina abandonada de la granja d'Escarp, o en un campament insolubre a la, a, al Carràs, etc. No? Llavors, demanem que el que hi hagi és doncs una implicació per part de les administracions responsables i una part pels sindicats agraris. Des de doncs, demanar a Sanitat que posi unitats mòbils per visitar els campaments, perquè ja s'ha ocasionat alguna víctima, doncs la dificultat d'accés a la sanitat, i demanem que es garanteixi la sanitat universal per tothom, demanem canvis contractuals i també demanem, evidentment, alberg i allotjament. Llavors, la ciutat de Lleida té una responsabilitat molt gran sobre això. L'Ajuntament té una responsabilitat perquè obté tots els beneficis de l'agroindústria, de les indústries que estan assentades aquí, inverteix molts diners públics en fomentar un model molt insostenible, però que els posa doncs, a Eduellesa, a Mercó Lleida, a Fira de Lleida, etcètera, etcètera, per promocionar doncs, a les grans empreses. En canvi, no posa ni un cèntim per als treballadors que dormen en aquestes condicions. Llavors, el que va fer ahir l'Ajuntament no és res més que traslladar l'oficina que tenia el centre històric als Camps Elisis. I la majoria dels serveis que s'hi ofereixen no els ofereix l'Ajuntament, que els ofereixen les entitats del tercer sector. I això de que ofereix quatre nits a la gent que està buscant feina, doncs ja explicaran on els faran dormir, perquè l'alberg Jericó ja està ple. Llavors, doncs el que cal és, d'una vegada i per totes, crear un alberg a Lleida. I la gent ve a Lleida, i acabo ja, perquè hi ha tots els serveis, perquè hi ha totes les empreses, totes les borses de treball del SOC, de Unió de Pagesos, de la UGT, perquè hi ha l'estació d'autobusos, perquè hi ha totes les ETTs aquí, per tant és normal que la gent vingui a Lleida, i és un problema a Lleida perquè Lleida té horta també.
Paco Cerdà.
Bueno, és un tema complex, complex, i evidentment justícia social, jo, bueno, per lo menos per la meva part, i suposo que tots els que estem amb la taula, creiem que té que ser, no? També crec que és un tema molt difícil de resoldre, absolutament difícil de resoldre. És veritat el que deia la Gemma, de que molta gent del sector, molts pagesos fan les coses bé. És a dir, al final la primera solució que hi havia era la contractació amb origen, i moltíssima gent fa aquest tipus de contractació amb origen. És a dir, el problema no està amb aquell que ve amb la feina i amb el contracte fet, sinó d'aquella gent que ve a arriesgar-se a trobar o no trobar feina, que a més fluctua molt amb si realment la campanya de fruita va bé o va pitjor, o hi ha una pedregada o no hi ha una pedregada, i te trobes amb un munt de gent que ve a provar sort, que no saps on està, i que a més provoca que hi hagi màfies, i que tu veus amb certes gasolineres i amb certs llocs furgonetes i tal, que fan la seva recollida i tal. El tema de la inspecció de treball que es demana, l'inspecció de treball fa moltes inspeccions, probablement no siguin suficients o no sigui, però sabem tots on va, on recullin la gent, perquè la veiem. Jo vaig moltes vegades a la gasolinera aquesta que hi ha a la sortida, no me'n recordo com se diu,
la d'abans del Dalmau,
i veiem com recullen i com deixen immigrants. Jo no sé la situació que tenen, perquè jo no aniré a demanar-li com està, però si tingués sospitat algú, sospitaria d'aquesta gent. Lo demés jo crec que és un tema d'un gran pacte, perquè realment i d'estudiar-ho molt profundament, perquè a mi culpar els sectors és complicat, perquè jo crec que la majoria ho fan bé. Jo no dic que hi hagi gent que ho faci malament, perquè si no aquesta gent no existiria.
Mira, justament amb això el president de Saja Lleida, el Pere Roquer, ha insistit en rebutjar que s'assenyali els empresaris agraris, i ha volgut deixar clar que la gran majoria fan bé les coses i compleixen amb les seves obligacions, tant salarials com a l'hora de facilitar allotjament als treballadors temporers que tenen contractats. Després ha dit que la majoria tornen a contractar els mateixos, perquè ja ho tenen dimensionat i ja els coneixen.
És lo de contractació amb origen. Mm-hmm. Si és que
la tenen l'obligació, també.
Ho tenen així. Inspeccions, hi ha un munt. Jo bec un munt d'inspeccions. Per tant, jo crec que el definir aquest problema no és difícil, perquè té que estar absolutament definit i identificat com a mínim. Jo crec que sí, i la solució, la veritat, és que jo crec que té que passar per un gran pacte jo diria de no solament de ciutat, que també, sinó de tots els que estem amb aquesta situació, i que de decidir, de definir, d'identificar el problema i donar-li una solució. Ara, una solució difícil, perquè jo des de que soc... Tu parlaves de quan nosaltres anàvem, jo et dic, quan els meus fills van intentar anar amb el seu oncle a treballar, li van dir no, perquè ara mateix la feina al camp és molt més especialitzada i la gent que ve normalment sap...
Per això t'ho deia, treballar. Jo quan ho vaig fer no van lliure, per entendre.
I no és perquè a la millor no hi hagi o no vulguin o el que sigui, sinó perquè realment està més especialitzada i la gent que ve a treballar sap el que fa.
Ara li donem la paraula a Dolors López, però abans volia fer una pregunta també per acabar d'entendre si els empresaris tenen l'obligació de contractar en origen.
No. El que passa és que la contractació en origen és molt còmoda, perquè tu saps...
No, t'ho dic perquè controlar el flux de gent que ve a veure si hi ha feina...
De què estem parlant? Perquè una cosa és origen a l'estranger, cosa que ja s'hauria d'haver...
No, parlem de la gent que ve, arriba aquí i no té feina.
Jo he de dir que hi ha gent que nosaltres hem acompanyat als serveis que venen amb un contracte de feina i estan dormint al carrer, i se'ls ha contractat des de València, per exemple.
Aquí se'ls ha de contractar allotjament, no?
Vine a treballar a casa meva, que això és fantàstic. És a dir, tu saps que tindràs feina d'aquest dia a aquest dia. Jo crec que aquesta és la solució, però clar, aquesta solució no dona resposta a la situació real, que és una altra.
Dolors López.
Sí, a veure, efectivament, hi ha una situació que és real, hi ha un problema que també és real, i per tant s'ha d'analitzar com està la situació, quin és realment el problema, per després poder trobar les possibles solucions, no? La realitat és que any darrere any estan venint persones a treballar a la fruita, algunes afortunadament amb un contracte amb origen i amb un lloc per residir, amb una habitació, amb una casa, no? Que són bastants, no? Al voltant de Lleida, al molts pobles, els que contracten ja tenen també una vivenda a disposició d'aquelles persones que tenen contractades. Però, desgraciadament, no és el cas de tothom. Hi ha moltes persones que venen aquí sense treball, que tenen que anar a buscar, a demanar, algunes troben i altres no en troben, no? Però inclús aquelles que troben, a vegades també... El que no trobe està clar que té un problema de poder estar en algun lloc a dormir i a dutxar-se, etcètera, no? Però és que inclús, a vegades, el que trobe el treball té dificultats per trobar amb una certa premura de temps un lloc per viure. I, per tant... Aquí
l'ha de buscar la persona o
no,
se li ha de facilitar?
Espera, a veure, l'empresari que facilite...
Pregunto perquè, clar, jo escolto totes les versions.
No, l'empresari que facilite, pues, aquí ja està, no? Però aquí tornem, o sigui, aquell que el seu empresari, el seu contractador, no li facilite un lloc per viure, pues, evidentment... se ho ha de buscar ell. Aquí és on entrarien les administracions i on pot entrar aquella responsabilitat de l'administració. Què passa? Que molts treballen als pobles del costat, sí que és veritat que aquí tenim Horta i, per tant, també alguns pertanyen, per dir d'alguna forma, que ningú pertany en cap puesto, a la ciutat de Lleida, però la situació real és que molts venen a Lleida. Molts venen a Lleida i, per tant, ens hem trobat, com l'any passat, persones que estaven dormint al carrer, situacions que evidentment no són desitjables en primer lloc per amb ells, no? Per això, aquest any, una solució que s'ha trobat, perquè Jericó està absolutament col·lapsat i es va col·lapsar l'any passat, és impossible que pugui assumir...
Però bueno, és que Jericó no està pensat per
això,
tampoc.
No, però bueno, però no, evidentment que no, però al final també molts acabaven a Jericó. Però, claro, acabaven els que podien, perquè no pot assumir ni de bon tros el flux que hi ha, no? Per tant, aquest any, la solució que s'ha trobat, que avui ha començat, me sembla, avui o ahir, però que encara a mig gas, no?, perquè crec que encara no estan els serveis de dutxes, etc., és el pavelló 3 de la fira, el pavelló 3 allà, el qual també va provocar al seu moment...
Però allà perquè... no hi ha un alberg,
no? No, però hi ha uns serveis. Estem parlant de serveis. Llavors s'ha trobat aquesta solució per tal de que aquestes persones que venen aquí a treballar i no tenen un allot,
uns dutxar-se i dormir al carrer,
uns mínims serveis.
Però això ja hi era.
Que no, espera't, uns mínims serveis. A partir d'aquí, què va passar també? Que els veïns de Capont, claro, van tindre, pues, diguem, una certa inquietud, no?, de pensar que allò, pues, podria provocar incivisme, etc. Jo crec que això és solvente. A més, nosaltres ens vam preocupar des del grup municipal per tal de que des de l'Ajuntament hi hagués, pues, tota la seguretat i tot el control, l'ajuda de les persones que tenen que estar allí, no?, perquè no hi hagi problemes de convivència, no?, perquè aquesta és una segona lectura. Aquí, què seria lo ideal, la solució ideal? Lo que planteges tu, Gemma. O sigui, la solució ideal seria que hi hagués una... Aquesta és la solució ideal, però també hem de recordar una cosa. L'Ajuntament de Lleida no és la ciutat de Lleida. La ciutat de Lleida no és l'única responsable. O sigui, la ciutat de Lleida se troba amb un problema, però que és un problema que també és dels pobles del voltant. I, per tant, la solució ha de ser compartida. La solució no pot ser només d'un ajuntament.
I els beneficis també seran compartits.
Perquè també seria injust dir, per exemple, que Alcarràs ha d'assumir tot, o Caitona ha de... No, la solució ha de ser compartida. Ha de ser compartida entre totes les administracions i entre tots els municipis afectats.
José Luis Osorio, per sobre de l'Ajuntament de Lleida, per exemple, hi ha la Diputació de Lleida, clar, o la Generalitat, exemple, de Catalunya.
És que són moltes administracions. No,
la, la campanya ens adrecem a totes les administracions.
Sí, 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 no, 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 dic que no, dic que ho vaig posant sobre la taula.
És que responsabilitat de totes.
José Luis Osorio.
O hauria de ser.
Sí, de fet, aquest és un problema crònic amb el qual ens trobem any rere any. Ens venen a la memòria, per exemple, assentaments de treballadors eventuals a Serós. Recordo fa uns anys que hi havia un assentament de 100-200 persones al carrer a un poble com Serós, la qual cosa és molt impactant, i la veritat és que no podem restar indiferents quan veiem persones que dormen al ras, o, per exemple, bastant més recentment a la plaça del Seminari. Ara bé, aquí se barregen moltes coses, no? Des del punt de vista de la productivitat, des del punt de vista dels drets laborals d'aquells treballadors temporers que venen a Lleida a la recerca d'una feina, i també el factor emocional i humà, no?, quan veiem persones que pateixen precarietat. Però... llevat tot això, jo crec que el que cal és intentar, almenys, anar a l'arrel del problema i interpel·lar a totes aquelles parts implicades. D'entrada, considero que no és just penalitzar per sistema aquells empresaris que fan bé la seva feina, aquells que faciliten un allotjament, aquells que fins i tot faciliten un mitjà de transport, que lloguen fins i tot microbusos per que els treballadors se desplacin a les finques, que moltes d'elles ja no només estan al Segrià, sinó fins i tot més lluny, fins i tot a Terres d'Aragó, amb la qual cosa, per una banda... concurs de totes les administracions, donat que aquest no és un problema exclusiu de Lleida i la seva àrea d'influència. Pensem que molts d'aquests treballadors venen d'altres campanyes, com per exemple la Maduixa a Huelva, i després més endavant se'n van a la campanya de la Verema i fins i tot a França. I després la paraula, també la versió, no només dels productors sinó també dels sindicats agraris, i posar tota la veritat, tots els arguments i tots els recursos sobre la taula, perquè si un productor, un empresari, facilita a un treballador temporer l'allotjament, i aquest treballador opta, bé, parlo de casos puntuals, opta per estalviar-se aquests euros en l'allotjament i decideix dormir en un altre lloc o passar alguna nit al ras, clar, és que aquest cas també es dona, és a dir... També hi ha casos, perquè, a veure, són procedències molt diverses, una realitat molt complexa. Molts d'aquests treballadors, probablement entre ells se coneguin, siguin alguns de la mateixa nacionalitat, però no comparteixen la mateixa finca, i després, doncs, volen estar junts perquè estan lluny de casa i fan grups, i és lògic, perquè, a veure, tenen també el seu dret al descans, a l'oci, a relacionar-se, a sortir també... Això és obvi, però, clar...
I trien anar a dormir al carrer?
A veure, preguntem-ho. Preguntem-ho.
No, jo ho he preguntat.
No, no, preguntem-ho.
Jo ja ho he preguntat.
Ja, però
preguntem... Vols que et digui el que
m'han respost? No, no, però preguntem a aquells que tenen l'opció de l'allotjament.
Sí, sí. Clar. Vols que et digui el que m'han contestat?
Doncs no, doncs i parlem també amb els empresaris que els hi faciliten l'allotjament.
Sí, també els he preguntat.
I n'hi ha alguns que ho rebutgen.
Sí, i vols que et digui el per què? Perquè resulta que aquesta gent estan cobrant tan poc i treballen tan pocs dies i després no tenen dret a l'atur i no tenen dret als ajuts socials.
Però us han ensenyat les nòmines, pregunto.
Sí, hi ha gent que ha treballat 60 dies i només els han cotitzat 10. Això per començar. L'altra és que cobren tan poc, que a més, després no tenen dret ni a atur, ni a ajuts socials, ni cotitzen igual per la jubilació, etc, i treballen tants pocs dies a l'any que han de sobreviure i pagar el 10% del seu salari, que és el que els han de pagar per l'allotjament, no els hi permet pagar-ho. Han de sobreviure, han de poder menjar, i llavors per això dormen al carrer.
Doncs en aquest cas, la denúncia a qui correspongui, aquell que no faci bé els deures.
No, sí, jo
crec que en aquest punt, per el que us he escoltat els quatre, en el pla teòric hi ha grans consensos, eh? Tothom té clar el diagnòstic.
Jo crec però jo crec que la part humana tots heu estat d'acord. I després hi ha un altre tema...
No, però no hem trobat la fórmula
encara. Hi ha un altre tema que tampoc el que posem avui, perquè ens allargaríem, que és... el preu al que es pague la fruita.
Sí, és una altra,
perquè, clar, si l'empresari disposés de més diners, se li pagués de manera justa, suposo que no hi hauria aquests problemes, però tu te'n vas a la botiga i pagues el que pagues.
Vale, però és que jo en aquest
però,
cas...
Però bueno, això és un altre tema, però que és tot de la mateixa.
Aquí hi ha dos temes. Primer, la temporalitat de la feina, que això marca moltíssim. Feines d'un mes, dos mesos, però clar, si aquestes persones vinguessin a treballar 3 anys, potser no estaríem parlant de lo que estem parlant, no? Per tant, la temporalitat estacional d'aquestes feines marca, agreuja molt el problema, no? Ara, jo per empresari, jo entenc per empresari que és la persona que es beneficia econòmicament de la càrrega de treball. A canvi d'una càrrega de treball es beneficia econòmicament. Jo crec que, si entenem per això empresari de la fruita, home, la gent que cobra per la fruita és la gent que està al camp, és la pagesia, és la gent... Sí que després podem parlar de grans companyies, sí, d'acord, però qui està pagant al temporer, qui està cobrant el palot de fruita és el pagès, són els petits o grans, no sé, de tots els municipis de la província de Lleida. Per tant, crec que és raonable pensar
el Pirineu,
que...
no?
De la
Plana, bàsicament.
De les comarques que vulguis. No discutiré, les comarques que vulguis. Una, dos o tres, més igual, és indiferent pel meu argument. El que veig és que, i això se'n va parlar l'any passat, de que era un tema supramunicipal. És un tema que afecta a molts ajuntaments. Jo crec que vam acabar l'any passat aquest problema, però és un problema que ve cada any és el mateix problema, no li trobem la solució i és un problema d'actuació supramunicipal. L'Ajuntament de Lleida ha d'intentar allotjar, és igual que siguin temporers, qualsevol persona, li és igual a l'Ajuntament de Lleida que siguin temporers o que sigui una altra feina o que sigui un altre sistema. L'Ajuntament ha d'intentar allotjar aquelles persones, però no perquè siguin temporers. Aquí sí que entraria la Generalitat, el Departament de Treball, la Seguretat Social, la Diputació, que dona serveis a tots els municipis. És un tema supramunicipal. L'Ajuntament el que no pot fer és tenir preparat, perquè clar, parlem de temes temporals i estacionals, per tant, són solucions temporals. I estem parlant del tema campaments. Estem parlant d'un tema campaments per poder allotjar el més dignament que puguem aquestes persones, perquè el que no podem fer és crear, i acabo amb això, quantes poden ser? 300, 400 habitatges per els 2 mesos de l'estiu?
És una fórmula que supo...
Sí, sí, però jo des de luego descarto, no és el que penseu.
Home, com a edificació entenc que ningú...
Jo entenc que no, o sigui, que hem de treballar la via, entenc la via del campament digne per a aquelles persones durant 3 mesos estacionals que duren, si no, no li veig la solució. I sobretot, a prop de la feina, no siguem així, si algú està treballant a 70 quilòmetres de la ciutat de Lleida, no el fem venir cada nit aquí a dormir.
Això no va incloure.
A prop del lloc de treball, no sigui minimal.
Si volen venir a Lleida és la seva elecció.
Bueno, ja m'ha quedat el que demana la paraula, però anava a incloure el tema de la sostenibilitat digna, però clar, el més normal és poder viure el més a prop possible d'on treballes.
Per
tema de sostenibilitat...
Una pregunta que tinc. El pagès ha d'allotjar la persona que contracte? No ho sé. Per tant, si el pagès ha d'allotjar la persona que contracte, on és el problema?
I després molta gent que ve a buscar treball i claro, llavors qui l'allotja?
És que a part d'això, bueno, hi ha, diguem que moltíssimes coses que es
difícil. Ho sento perquè es queden dos minuts.
La cosa de a prop de la feina, quan tu treballes 3 dies a Serós, 2 dies a la granja, 4 a Térmens, és molt difícil perquè tu has d'anar constantment
als casos, sí.
Bueno, doncs aquests són la majoria dels que estan dormint al carrer. que hi ha gent
dels
que estan dormint al carrer. Sí, sí, sí. I clar, i llavors, doncs entre la gent que no es pot pagar l'allotjament i la gent que ha d'anar constantment buscant feina però que acaben treballant, doncs és la gent que està al carrer, i això ho ha d'assumir l'administració, i ha d'implicar-hi l'administració en general, i ha d'implicar-hi també els sindicats agraris. I l'Ajuntament de Lleida fa 30 anys, com tots els altres ajuntaments, que veuen gent dormint al carrer. 30 anys. Ara, això sí, són gent doncs que pel color de pell se'ls identifica molt ràpid, i quan tu no ofereixes serveis a un determinat col·lectiu és que l'administració està practicant el racisme institucional, i s'ha de posar sobre la taula i s'ha de dir: hi ha racisme institucional, igual que n'hi ha de social, igual que n'hi ha doncs per part d'alguns empresaris agraris.
Bueno, ens queda un minut i mig. No sé si algú vol afegir una cosa de 10 segons.
Jo crec que hi ha dues coses. Primer, no criminalitzar el sector, els pagesos. El que ho fa malament també és un tema d'inspecció i de control. Això és obvi, és a dir, cal identificar-los, i no crec que sigui una cosa absolutament impossible. És veritat de que cal conjugar la voluntat de la persona que necessita aquest tipus d'allotjament, perquè és obvi que no li pots dir: tu aniràs a viure al Carràs. Seria lo lògic, sí, però jo vaig on vull. És que la
cosa
és
així.
Sí, per
però
tant,
oferir,
el problema que té l'administració és com conjugar això, i si no és part i si no és fruit d'un consens important, coneguent ben el tema, que jo crec que es coneix bé, i identificant el problema, i no pensar que al setembre s'ha acabat el problema, sinó preparar el setembre.
22 d'agost és el dia que s'acaben els serveis.
Pues el tema és començar a parlar ara, però no deixar de parlar i intentar solventar-ho, cosa que crec que serà molt difícil.
Perquè la Crida ho va posar sobre la taula fa 3 anys.
3,
és així.
José Luis.
Sí, sí, únicament que després de les mesures que ha dut a terme la paeria, doncs que intentem trobar un allotjament o una solució fixa, estable,
no,
provisionals per sortir del pas.
No, sempre José Luis Osorio, Guillermo Orbeda, Gemma Casal, Paco Cerrado, Los López. Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Nosaltres ja anem a les 2, demà 12:20 i tornem.